130 efectius de la Unitat Militar d'Emergències, Bombers de Mallorca, la Guàrdia Civil i l'Ibanat es mobilitzen per participar en les tasques d'extracció d'aigua a Eivissa, on carrers, carreteres i edificis han quedat negats pel pas de la gota freda. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Les pluges d'avui matí i migdia han deixat registres de fins a 130 litres per metre quadrat en només 3 hores a Eivissa i 120 a Formentera. Els municipis més afectats han estat Vila, Sant Josep i Santa Eulària. La prioritat del servei d'emergència és ara retirar l'aigua i el fang per restablir el subministrament elèctric. Més de 1.000 clients d'Endesa continuen a l'illa d'Eivissa sense subministrament i l'aigua potable també es vol restablir a més del funcionament de les clavegueres. Ho ha explicat Pablo Garris, director d'emergències.
Esto es agua sucia y lodos, por tanto nosotros no podemos utilizar equipos ordinarios, que esto nos dificulta. El no contar con esos medios en Eivissa nos obliga a buscar recursos extraordinarios para reforzar. Y ese reforzamiento nos lo hace la UME y lo hacemos desde Mallorca con recursos propios desde aquí.
A Eivissa ja ha arribat un primer helicòpter de l'UME. En aquests moments dos vaixells es desplacen també cap allà, un des de Dènia, un altre des de València, i d'aquí una hora està previst que partesqui des del port de Palma una altra embarcació. De fet, la presidenta del govern, Marga Proens, també es desplaçarà avui a hora baixa a Eivissa per seguir Margalida Vidal les tasques de primera mà.
Educació ha suspès les classes per demà a tots els centres educatius de la ciutat d'Eivissa, tant a les escoles, inclòs el cicle de 0 a 3 anys, com a instituts, universitat, escoles oficials i conservatoris. També quedarà tancat l'Institut Marc Ferrer de Formentera. Com a mesura de precaució, s'ha desallotjat una escoleta privada i s'ha habilitat un espai d'acollida al recinte firal per atendre persones sense sostre si han instal·lat 15 persones que viuen en assentaments.
L'avís de l'Agència Estatal de Meteorologia és taronja des de les 4 de l'hora baixa i de moment està previst que s'allargui fins d'aquí a una hora a les 8. Són unes precipitacions les que han caigut avui a Eivissa extraordinàries que han mantingut les pitiuses, com dèiem, en avís vermell durant les hores centrals del dia. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Què és el que ha ocorregut a les pitiuses?
Idò, mira, en aquest moment del vespre ja vos puc confirmar que s'han arribat els 300 litres per metre quadrat a Eivissa-Vila. De fet, encara hi plou en aquests moments. La pluja ha continuat al llarg del capvespre i ara mateix els registres ja són totalment extraordinaris. Seria el registre més elevat d'ençà que es prenen registres a totes les pitiuses. Un dia excepcional. També és vera que hem de destacar que hem duit sort, que aquestes acumulacions tan destacables les hem tingut a Eivissa-Vila, en una zona pla i no a capçalera del torrent de Vall-llavanera, per exemple. En aquest cas, les conseqüències haguessin estat bastant més greus.
Són uns registres històrics, ara ens deies, Dani. Ahir ens comentava el catedràtic de Geografia de la UIB, Miquel Grimal, que el problema que es tenia ahir era que eren unes precipitacions de desplaçament molt lent, circulaven de manera molt lenta. És això el que ha passat avui o hi ha hagut diferències del que va passar ahir a hora baixa el que ha ocorregut avui migdia?
Exactament. La previsió era aquesta. La previsió era tenir tempestes estàtiques de moviment molt lent i si a més es van regenerant i tenen un cicle de vida més o manco llarg, com és el que ha passat, i doncs teníem el còctel perfecte per tenir acumulacions molt destacables de precipitació. Aquí el dubte que hi podia haver damunt la taula era saber si aquesta precipitació estàtica i persistent caia dins la mà a pocs quilòmetres de la costa o que és de Monterra, com ha passat en aquest cas, a Vila. Ja vos dic que 20-30 quilòmetres per endins i la situació hauria estat molt més greu que la que hem tingut. Hem tingut inundacions més aviat per acumulació que no per escorrentia ràpida i agressiva com hagués estat el cas de ploure capçalera.
Mm-hmm. Què és el que podem esperar per les properes hores?
Una situació molt més tranquil·la. És vera que ara encara tenim precipitació, és vera que és una pluja més feble, però encara continua sumant litres. Demà, en principi, la situació serà molt més tranquil·la, per tant, bones notícies per començar a fer feina en tot el que tenim per davant aquests dies, després d'aquestes inundacions, i en aquest sentit, sí, esperam un dia més tranquil, estones de sol, qualque nigula, és vera que a Mallorca, de manera local, podem tenir qualque ruixadet poc important, però a Eivissa i a Formentera demà no plourà, i probablement tampoc plourà aquests pròxims dies. Temperatura sense canvis importants, i és vera que es vent bufarà moderat a tramuntana, i al nord de les illes tindrem la mà una miqueta complicada.
Gràcies, Dani. Aquesta és la darrera hora d'aquestes precipitacions històriques que han caigut avui a Eivissa, que es deixen aquest gran titular d'aquest dimarts, dia 13 de setembre, en què tenim més notícies destacades. Accident mortal a Santa Margalida.
De 56 anys ha mort després que li hagin caigut uns palets molt pesants en una fàbrica de materials de construcció. Segons els bombers de Mallorca, l'home ha caigut en un fossat de la nau industrial.
El Parlament ha rebutjat el decret de mesures urgent per accelerar els projectes estratègics.
Vots ha complit finalment la seva amenaça i ha votat en contra, com l'Esquerra, deixant tot sol el Partit Popular. A canvi, demanava al PP que tramités la seva proposta per fer el castellà llengua vehicular a les aules. Els socialistes consideren que la norma afavoreix interessos concrets, mentre que els populars asseguren que és clau pel desenvolupament econòmic i laboral de la comunitat.
El Tribunal Suprem admet a tràmit el recurs del govern contra les 406 places ordinàries fixades per l'executiu central pels menors migrants no acompanyats.
Aquest recurs s'assuma als dos que prèviament havia presentat l'advocacia de la comunitat davant el Tribunal Constitucional i el Suprem, que han estat admesos a tràmit. Això quan avui han estat rescatades 22 persones d'origen magrebí a 14 milles del sud de Formentera.
I en els esports, en futbol, el Reial Mallorca ha acumulat fins a 5 baixes a l'entrenament d'avui a Son Bibiloni. La més greu, Toni Fuster, la de Takuma Asano.
Sí, el japonès, després de les proves realitzades, podria estar de baixa entre 4 i 6 setmanes. L'equip ha començat a preparar el partit de dissabte a Sant Mamés contra l'Atlètic Club en l'absència de Jan Virgili, que es troba en la selecció espanyola sub-20, i els altres lesionats, Kumbula, Mascarell i Salí. Aquest darrer va rebre un cop fort a la cara en el partit del filial. A la Champions, seguim en joc a la primera part ara mateix del partit entre el Cairat i el Real Madrid. De moment, al minut 20, el marcador de Cairat 0, Real Madrid 0, partit de la segona jornada d'aquesta Lliga Campions. Avui a les 9 del vespre, el Metropolitano, Atlètic de Madrid, Eintracht de Frankfurt. I en tenis, Carlos Alcaraz s'ha proclamat campió del torneig ATP 500 de Tòquio, després d'imposar-se el nord-americà Taylor Fritz amb un doble 6-4.
I en temps de cultura parlarem dels Premis Enderroc de la Música Balear, que avui s'han conegut. Precipitacions de Saïm ha estat elegit com a millor disc de l'any de la crítica. Vos explicarem la resta de guardons que s'entregaran dia 5 de novembre. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 8 minuts. Un total de 130 efectius de la Unitat Militar d'Emergències, els Bombers de Mallorca, la Guàrdia Civil i l'Ibanat es mobilitzen per assistir en les tasques de suport a la població i per treure aigua que ha inundat carrers, carreteres i edificis a Eivissa. Les pluges d'avui matí i migdia, que han deixat registres de fins a 170 litres per metre quadrat en només 3 hores a Eivissa i 120 a Formentera. De fet, a la Pitiusa Major, com ens explicava Dani Capó, s'han arribat a superar els 300 litres des que ha començat l'episodi, unes precipitacions extraordinàries, històriques, que han mantingut les Pitiuses en avís vermell durant les hores centrals del dia. Els municipis més afectats han estat Vila, Sant Josep i Santa Eulària.
La prioritat dels serveis d'emergències és ara retirar l'aigua i el fang per tal de restablir el subministrament elèctric, ja que encara hi ha unes 1.000 persones sense llum a tota l'illa. També es fa feina per recuperar el subministrament d'aigua potable i el funcionament del clavegueram. Ho ha explicat Pablo Garrit, director d'Emergències, després de reunir-se avui a hora baixa al Comitè Tècnic Assessor per reavaluar la situació. Ha explicat que a les 5 i mitja ha aterrat un primer helicòpter de l'UME a Eivissa i que ara mateix hi ha dos vaixells que viatgen cap a l'illa, un que ha partit des de Dènia i l'altre de València. Està previst que un tercer buc surti des del port de Palma de vés les 8 del vespre amb efectius dels bombers, l'Ibanat i la Guàrdia Civil.
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto es agua sucia y lodos, por tanto nosotros no podemos utilizar equipos ordinarios, que esto nos dificulta. El no contar con esos medios en Eivissa nos obliga a buscar recursos extraordinarios para reforzar, y ese reforzamiento nos lo hace la UME y lo hacemos desde Mallorca con recursos propios desde aquí.
L'avís de l'Agència Estatal de Meteorologia és taronja des de les 4 de l'hora baixa i de moment s'allargarà aquesta situació fins a les 8. S'han produït 132 incidències, la gran majoria a Vila, on Emergències ha rebut 78 avisos. La majoria han estat per inundació de baixos i carrers, per despreniments d'elements urbans, caiguda d'arbres i risc de desbordament de torrents. No s'han produït, però, danys personals. Garriz assegura que no hi ha hagut cap vida en perill en cap moment, però avisa que han detectat informacions falses malintencionades que indicaven que s'havien produït rescats en situació de risc.
No hemos tenido situaciones de riesgo extremo de vidas, no tenemos daños personales ahora mismo registrados y solo y afortunadamente podemos decir que lo que tenemos son daños materiales en zonas que tradicionalmente se inundan y teniendo en cuenta además que nosotros llevamos 24 horas prácticamente en alerta naranja informando a la población de la situación que tenemos.
El risc s'ha produït tant per la intensitat de la pluja com per l'acumulació. A les precipitacions de la matinada s'hi han afegit les de tot el matí i el migdia. Això ha obligat a activar el pla d'inundacions inumbal i avisar la població. Els mòbils de la població d'Eivissa han sonat així a les 12 i 8 minuts amb un missatge d'alerta en recomanacions.
Fins a Eivissa es desplacen ara, a més de tots aquests dispositius d'emergències, la presidenta del govern, Marga Proens, i el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, que es trobava avui a Mallorca. Seguiran de prop les tasques del servei d'emergències.
Precisament, un dispositiu dels bombers de Mallorca partirà cap a Eivissa d'aquí a una hora. Està previst que surti a les 8 per reforçar les tasques d'emergències per les pluges torrencials. Al port de Palma hi ha Toni Sastre. Toni, bon vespre. Quant d'efectius parteixen i quines seran les tasques que desenvoluparan?
Bon vespre, idò. Aquí al moll de Paraires s'apleguen un bon grapat d'efectius dels diferents cossos i forces de seguretat i d'emergències per part de l'Ibanat per tirar cap a Eivissa dues brigades de 5 bombers forestals cadascuna, un tècnic responsable i 2 agents de medi ambient. S'encarregaran de retirar vegetació, fang i aigua, això sí, estan a l'espera d'arribar al lloc, al punt de comandament, per saber exactament quina serà la seva tasca. En la mateixa situació es troben els 6 integrants de l'exèrcit de terra que asseguren que faran el que els encarregui la unitat militar d'emergència. Són el tècnic d'incendis de l'Ibanat, Fernando Blanco, i el sergent Salas de l'Exèrcit de Terra.
Pero básicamente los trabajos es retirar pinos de caminos que impiden el paso a vehículos y personas, garajes inundados, quitar agua y zonas bajas, pues eso, retirar lodos y agua.
Traición, a nosotros nos han encuadrado con el batallón de la UME y estamos a la espera de llegar allí y recibir más órdenes.
També partiran cap a Eivissa una 20 d'efectius de la Guàrdia Civil, molt d'ells amb experiència a la Dana de València. De fet, hi ha algun agent que hi ha estat 2 mesos. Fa just un minut han arribat aquí al Mall de Paraires també uns 10 efectius del Bombers de Mallorca per posar rumb cap a Eivissa.
Gràcies, Toni, en directe des del port de Palma. I la ciutat d'Eivissa, com dèiem, els seus voltants han quedat durant gairebé tot el dia o bona part del dia completament col·lapsats. Ho hem explicat en directe en un informatiu especial aquí a IB3 Ràdio. El primer i el segon cinturó de ronda s'han hagut de tancar perquè han quedat inundats, tot i que la circulació ja s'ha pogut restablir. La carretera de l'aeroport, però, continua tancada en alguns punts. A Eivissa hi ha Gemma Guasc. Gemma, quina és la darrera hora?
La policia local recomana evitar la circulació per algunes vies que encara es troben molt afectades, com l'Avinguda Santa Eulària o l'Avinguda 8 d'Agost o el carrer Pere Francès a Eivissa. Es recomana també evitar les rotondes d'aquestes avingudes i accessos. Els serveis municipals continuen treballant per millorar l'estat de les vies i recuperar la normalitat. Les instal·lacions esportives i culturals han quedat tancades. L'U2 i la policia local d'Eivissa han desplegat un dispositiu especial per atendre les incidències, entre les quals 2 ferits per caigudes. Rafa Triguero es el alcalde de Eivissa.
Lo principal era que no hubiera daños personales y además la situación de tener en contingencia a todos los estudiantes de los centros escolares. Datos significativos, 2 heridos por 2 caídas en la ciudad y más de 50 policías activados durante estas horas. Mantener la calma, recomendar que todos nuestros vecinos sigan en sus domicilios y si tienen que salir de sus domicilios que lo hagan con la mayor precaución y prudencia.
Com a mesura de precaució, s'ha desallotjat una escoleta privada i s'ha habilitat un espai d'acollida al recinte firal per atendre persones sense sostres i hi han instal·lat 15 persones que viuen a assentaments. Els centres escolars han demanat a les famílies que no anessin a buscar els infants fins les 4 de la tarda per les condicions meteorològiques. Escoltam el director de l'escola de Can Raspalls, Òscar Prats, i alguns dels familiars de l'alumnat.
Realment han vingut alguns quan han vist que la cosa es complicava, han començat a venir, evidentment nosaltres els hem hagut d'entregar, estaven aquí, i el comunicat era clar, no hem de sortir de casa, no obstant, si les famílies es presentaven aquí a la porta els hi hem donat, però la majoria s'han atensat al voltant de les dues.
Porque primero recibimos un mensaje que no podemos venir por los niños hasta las 4, pero de repente me llamaron a las 3:30 que venga y he venido corriendo.
La de salida es a las 2, pero nos ha llegado una alerta que mejor que no fuéramos a recoger a los niños hasta las 4 que pasara la alerta roja.
La Conselleria d'Educació ha informat fa uns minuts que amb l'objectiu de garantir la seguretat de l'alumnat i del personal docent, les classes quedaran suspeses. Demà al municipi d'Eivissa s'inclouen escoles, instituts, centres universitaris, el conservatori i les escoles d'idiomes de Vila, també l'escola de Sant Jordi, el municipi de Sant Josep i l'Institut Marc Ferrer a Formentera. La previsió és que les classes es puguin reprendre amb normalitat dijous, una vegada que s'hagin completat les tasques de neteja i revisió.
Gràcies, Gemma, en directe des d'Eivissa. Mentre la pluja i la tempesta ha afectat greument gairebé tota l'illa d'Eivissa, Formentera s'ha lliurat bona part d'aquestes incidències. Tot i això, els bombers de l'illa han hagut d'actuar en 7 serveis, tots relacionats amb inundacions registrades a la Savina, Sant Francesc i Cala Basté. En cap cas s'ha hagut de registrar danys personals. I l'afectació d'aquest mal temps també ha arribat als aeroports. Ha estat, però, limitada. La pluja ha obligat a retardar nombrosos vols, unes demores que encara s'han arrossegat durant tot l'hora baixa.
L'aeroport més afectat durant l'hora baixa ha estat el de Palma, amb més de 70 vols de sortida retardats, la majoria entre 20 minuts i 2 hores. També hi ha un trajecte cancel·lat amb Eivissa, precisament a l'aeroport d'Escodolà. Una quinzena de vols operen en retard des del migdia, mentre que a Menorca hi ha 5 sortides que no partiran a l'hora prevista. Els passatgers a l'aeroport de Palma ho han viscut amb resignació.
Creemos que puede estar retrasado porque además en la pantalla estadística que están hay muchos retrasados, o sea que puede que sí.
Esperamos que no haya, pero por la compañía con la que viajamos no nos sorprendería.
Viajamos a Eivissa, entonces sí, estamos bastante preocupados porque está inundado por lo visto.
Les precipitacions històriques de més de 300 litres que han caigut avui a Eivissa són el tema destacat de l'actualitat d'aquest dimarts 30 de setembre en què hi ha més notícies. El Parlament ha rebutjat el decret de mesures urgents per accelerar projectes estratègics. Vots a complir finalment la seva amenaça i ha votat en contra amb l'Esquerra, deixant tot sol així el Partit Popular. Tot i això, el portaveu del govern, Antoni Costa, n'ha tret pit.
El govern de les Illes Balears ha dit basta i no acceptem ni acceptarem mai xantatges, ni de Vox ni de ningú.
Vots condicionava el vot a favor d'aquest decret a que el PP tramités la seva proposta per fer vehicular el castellà a les aules. Una mesura que el PP no accepta perquè modificaria el decret de mínims. D'aquesta manera, al Partit Popular li han faltat 5 vots per convalidar el decret que pretenia diversificar i millorar, segons el Partit Popular, el mercat laboral de les Illes. Maria Eugènia Quegles.
Pràcticament ningú estava pendent dels arguments parlamentaris a tribuna per estar a favor o en contra del decret. Els ulls de tothom estaven pendent de les entrades i sortides dels portaveus de Vots i PP, de Manuela Canyadas i Sebastià Sagreres. Converses, qualque rialla, entra i entra i molta tensió, fins al punt que el PP no sabia quin seria el vot dels diputats de la seva dreta fins just abans de la votació. La darrera frase al faristol de Sergio Rodríguez ha estat, en paraules seves, anunciar en dolor el voto en contra.
Aquí no hemos venido a darles un portazo a las narices, ni muchísimo menos. A partir de aquí, simplemente es un continuar. Sentarse, negociar, depurar este decreto y volverlo a traer cuando esté en las condiciones que nosotros consideremos o consideramos que pueda ser aprobado.
El PP no li ha vengut de nou del tot perquè Vots li ha tengut el costret fins al darrer segon, sense concretar ni sí ni no. Ara bé, sí que en els passadissos els ha fet saber el seu malestar perquè consideren que els populars actuen, diuen, com si tinguessin majoria absoluta, en certa prepotència. En tot cas, però, Costa, quan s'ha confirmat que el seu decret ha decaigut, ha assegurat que el govern mai tombarà el coll contra el català a canvi de guanyar una votació.
Nosaltres no hem cedit perquè tenim una sèrie de línies vermelles. Una sèrie de línies vermelles que ni hem travessat ni travessarem mai. I a partir d'aquí els puc anunciar que aquest govern seguirà el seu full de ruta sense cap tipus de lligam.
No vol dir que trenqui per sempre les aliances. Ara bé, deixa entreveure que, tot i que els de Vots l'han convidat a tornar a negociar, els darrers pactes pressupostaris ja no tenen validesa, perquè Costa afirma que a darrera hora d'aquest dilluns el PP els va garantir que complirien en tot el pactat. Vehicularitat de les dues llengües a les escoles inclosa, però els de Canyades no han fet cas. El que més li molesta al govern, segons ha confessat Costa, és que el juliol varen pactar el test del decret ja mort, paraula per paraula.
I finalment, no hi ha hagut minut de silenci oficial avui al Parlament per la massacre d'Israel a Gaza, però l'esquerra ha acabat fent l'acte de condemna amb cert boicot de Vox.
Els diputats no han fet el minut de silenci perquè no s'ha arribat a un acord entre els dos textos de condemna presentats pel PP i pel PSOE. Tot i així, s'ha acabat fent per part de la meitat de la cambra autonòmica. La diputada socialista, Malena Riudavets, intervenia quan el diputat de Vots, Sergio Rodríguez.
Davant la negativa d'aquesta cambra de guardar un minut de silenci, emplearé un minut del meu temps per recordar les víctimes innocents del genocidi de Gaza.
Han interromput el minut de silenci pegant cops amb el bolígraf damunt la taula del seu escó. Era Sergio Rodríguez. Tota l'esquerra estava aixecada i la resta de la dreta asseguda amb un escrupolós silenci.
I un darrer apunt en plana política, perquè la mallorquina Xisca Sureda està nomenada nova delegada del govern per al Pla Nacional sobre Drogues. Assumeix així el repte d'impulsar les polítiques per reduir el consum de drogues i dels programes de prevenció, tractament, rehabilitació i reducció de danys.
A més, com a secretària de la Conferència Sectorial del Pla Nacional sobre Drogues, coordinarà els afers que hagin de sotmetre's en aquest òrgan i vetllarà per l'execució dels seus acords. Xisca Sureda és llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona, té un màster en salut pública i és doctora en medicina.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs del govern contra les 406 places ordinàries fixades per l'executiu central per als menors migrants no acompanyats. Aquest recurs se suma als dos que prèviament havia presentat l'advocacia de la comunitat davant el Tribunal Constitucional i el Suprem i que han estat admesos a tràmit.
En el recurs, l'executiu autonòmic alerta de la pressió que suporta el sistema de protecció de menors a les illes, especialment pel que fa als infants i adolescents migrants no acompanyats. La impugnació es basa, segons el govern, en que aquesta capacitat ordinària de 406 menors adjudicada a les Balears respon a una regulació adoptada sense una justificació clara dels criteris, un fet que consideren que genera un resultat opac i arbitrari que beneficia unes comunitats, diuen, en detriment d'altres i que vulnera el principi constitucional de solidaritat interterritorial.
Tot això quan avui 22 persones han estat rescatades a 14 milles al sud de Formentera mentre viatjaven en una embarcació de manera irregular. Segons ha informat delegació de govern, la barca ha estat interceptada per salvament marítim a les 4 de l'hora baixa.
De gener a setembre han arribat a les Balears més de 5.700 persones migrants procedents d'Algèria en 308 embarcacions, fet que representa un increment de més del 75% en comparació amb els 9 primers mesos de l'any passat. Si es manté aquesta tendència, l'arxipèlag tancaria l'any amb una xifra total de migrants irregulars arribats per via marítima de més de 10.300, un volum que quadruplicaria el del 2023.
Incertes entre els funcionaris de l'Administració de Justícia perquè demà dimecres, dia 1 d'octubre, entra en funcionament la segona fase de la Llei d'Administració de Justícia als partits judicials d'Inca i Manacor. Els canvis normatius afectaran 16 jutges, més d'un centenar de funcionaris i també els usuaris. Inca i Manacor són els dos únics partits judicials on les competències depenen encara del govern central, on s'aplicarà Carme Moreno aquesta segona fase.
El canvi més rellevant per a la ciutadania és que els seus
expedients ja no els durà un sol jutjat, sinó que hi haurà una oficina comuna de tramitació. El responsable de justícia del sindicat CECIP, Pablo Rodríguez, lamenta que hi ha interins que encara no saben quines funcions tindran. Tot i això, s'ha garantit la feina de tot el personal.
El problema lo vamos a encontrar en la implantación. No se va a dotar de más medios personales, no está previsto. No hay mejoras en los medios materiales. Va a haber un programa nuevo de gestión que a día de hoy pues adolece de demasiados defectos. I veremos. El problema va ser la implantació.
El representant del sindicat UGT Inca, Miguel Campoy, no creu que aquesta redistribució del personal suposi una millora a l'administració de justícia.
Hasta ahora siempre los juzgados llevan un retraso y en mi opinión es por falta de personal. El ministerio ahora mismo quiere organizar otra vez con los mismos funcionarios que salga más trabajo, es decir, que sea más eficiente lo que la oficina judicial, pero en mi opinión, con un mayor número de funcionarios funcionaria todo mejor.
A partir de dia 31 d'octubre, la resta de partit judicial de les Illes, en la qual s'inclou Palma, entraran en la segona fase. El CECIF augura que hi pot haver un caos al jutjat de Palma perquè és el partit judicial més gran de les Illes.
Ho dèiem en titulars. Accident mortal laboral a Santa Margalida. Un treballador de 56 anys ha perdut la vida després que li hagin caigut uns palets molt pesats en una empresa de fabricació de material de construcció en aquest municipi, segons ha informat el 061.
Els bombers de Mallorca han explicat que l'home havia caigut en un fossat de la nau industrial. S'han desplaçat fins al lloc dels fets els bombers dels parcs de Manacor i d'Inca.
I més qüestió, perquè la Guàrdia Civil ha detingut 21 persones a Eivissa dins del marc de l'operació Deger i ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues. La investigació es va iniciar a partir de la venda al detall en diferents zones d'oci de Sant Antoni.
Durant el registre s'ha intervingut 5.000 dosis de cocaïna, a més d'altres substàncies estupefaents. També s'han confiscat 300 telèfons mòbils, 30 tauletes digitals i diversos ordinadors, tot valorat amb més de 330.000 euros, a més de 30.000 euros en efectiu, amb diferents divises.
I més qüestió per la mare d'habitatge. A les Balears ja es paga més per un habitatge que durant la bombolla immobiliària, ho diu el darrer informe de la societat de taxació TINSA, que confirma un encariment dels immobles de prop del 15% al tercer trimestre d'enguany, una pujada només superada per la Comunitat de Madrid, que ha arribat al 20%.
De moment, les Balears i Madrid són els únics territoris on el valor mitjà de l'habitatge està per damunt de la bombolla. Pel que fa a les capitals, Palma és la quarta amb el preu dels pisos més alts, amb 3.351 euros al metre quadrat.
Les dades s'han publicat coincidint amb unes altres xifres del Col·legi de Notaris d'Espanya que confirmen que la compravenda d'habitatge ha crescut a les Illes un 3,10% al juliol respecte de l'any passat, tot i els elevats preus.
Destaca també l'increment del cost per metre quadrat de l'1,3%. En aquest cas, les Illes són la regió que menys han patit la variació interanual dels preus.
I avui s'ha confirmat que l'Euríbor ha tancat el mes de setembre amb una taxa mitjana del 2,17%, lleugerament per damunt de l'agost, quan es va situar en el 2,11%. S'encadenen així dues pujades consecutives.
L'Euríbor a 12 mesos és l'indicador de referència per a la majoria d'hipoteques variables a Espanya i encara que hagi pujat, continua baratint els préstecs, ja que es manté per davall de les xifres de fa un any, quan estava al 2,9%. En el cas d'una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys, amb un diferencial de l'1% sobre l'Euribor de setembre, es passarà a pagar de 786 a 724 euros.
L'economista i professor de la UIB, Pau Montserrat, no preveu canvis a curt termini en l'Euribor després que el Banc Central Europeu ha decidit mantenir sense canvis els tipus d'interès.
No ens hem de preocupar perquè encara, tot i que pugui un poc l'Euribor mensual, l'Euribor interanual segueix estant més elevat i, per tant, encara veurem reduccions de les quotes més moderades, però no mos pujarà la hipoteca encara que pugi l'Euribor. Aquesta és la idea.
I el preu de les finques rústiques ha pujat gairebé un 8% en un any. És el Tercer, que les Balears lideren l'increment de preus, que en 5 anys ha estat del 29%, segons les dades del Ministeri d'Agricultura. El 2020, el preu mitjà de l'hectàrea agrícola a les Illes era de prop de 16.600 euros. Ara, el valor frega els 21.400, només per davall de les Canàries i Múrcia. Però qui és que compra aquestes finques?
El camp menorquí canvia de mans. Nous propietaris, majoritàriament estrangers o de fora de Menorca, que també estan introduint canvis en els cultius i en la forma de gestionar-los. Així ho percep un pagès jove, Carlos Mayans.
Cap a un sistema més així, no? Hi ha moltes finques que ja no van a mitges o que no duen un contracte més tradicional, sinó que els nous propietaris estan assalariant en els pagesos.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, un total de 130 efectius de la Unitat Militar d'Emergències, Bombers de Mallorca, la Guàrdia Civil i també l'Ibanat es mobilitzen per participar en les tasques d'extracció d'aigua a Eivissa, on carrers, carreteres i edificis han quedat avui totalment negats.
Les pluges que han deixat registres històrics de fins a 300 litres per metre quadrat a Eivissa han afectat sobretot els municipis de Vila, Sant Josep i Santa Eulària. La prioritat dels serveis d'emergències és ara retirar l'aigua i el fang per restablir el subministrament elèctric als més de 1.000 clients d'Endesa que romanen sense llum a l'illa d'Eivissa i també restablir l'aigua potable, a més del funcionament del clavegueram. Així ho ha explicat Pablo Garri, director d'emergències.
Futur jo m'agradaria i vull. Jo vull emprendre un projecte personal, agrícola.
Esto es agua sucia y lodos, por tanto nosotros no podemos utilizar equipos ordinarios, que esto nos dificulta. El no contar con esos medios en Eivissa nos obliga a buscar recursos extraordinarios para reforzar. Y ese reforzamiento nos lo hace la UME y lo hacemos desde Mallorca con recursos propios desde aquí.
Tot això quan un primer helicòpter de l'UME ja ha arribat a Eivissa. En aquest moment dos vaixells es desplacen també cap allà, un des de Dènia i un altre des de València, i d'aquí a mitja hora està previst que en parteixi un altre des del port de Palma amb bombers i també li va anar Fernando Blanco, es tècnic de l'Ibanat.
Pero básicamente los trabajos es retirar pinos de caminos que impiden el paso a vehículos y personas, garajes inundados, quitar agua y zonas bajas, pues eso, retirar lodos y agua.
De fet, la presidenta del govern, Marga Proent, també es desplaça avui a hora baixa cap a Eivissa per seguir les tasques de primera mà.
Educació ha suspès les classes per demà a tots els centres educatius de la ciutat d'Eivissa, l'Escola de Sant Jordi de Sant Josep de Sa Talaia i l'Institut Marc Ferrer de Formentera. Com a mesura de precaució, s'ha desallotjat una escoleta privada i s'ha habilitat un espai d'acollida al recinte firal per atendre persones sense sostre. De moment, s'hi han instal·lat 15 persones que viuen a assentaments.
L'avís de l'Agència Estatal de Meteorologia està previst que es desactivin tots els avisos per meteorologia adversa. Serà d'aquí a mitja hora, a les 8, un fet que avui marca l'actualitat, que ens deixa també més titulars. Accident laboral mortal a Santa Margalida.
Un treballador de 56 anys ha mort després que li hagin caigut uns palets molt pesats en una fàbrica de materials de construcció. Segons els Bombers de Mallorca, l'home havia caigut en un fossat de la nau industrial.
El Parlament ha rebutjat el decret de mesures urgent per accelerar projectes estratègics.
Vots ha complit finalment la seva amenaça i ha votat en contra, com l'Esquerra, deixant tot sol el Partit Popular. A canvi, Vox demanava al PP que tramités la seva proposta per fer el castellà llengua vehicular a les aules, una mesura que els populars no accepten perquè modificaria el decret de mínims. És el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, i el portavoz del govern, Antoni Costa.
A partir d'aquí, simplement es un continuar, sentarse, negociar, depurar este decreto y volverlo a traer cuando esté en las condiciones que nosotros consideremos que pueda ser aprobado.
El govern de les Illes Balears ha dit basta i no acceptam ni acceptarem mai xantatges. Ni de Vox ni de ningú.
Els socialistes consideren que la norma afavoreix interessos concrets, mentre que els populars asseguren que és clau pel desenvolupament econòmic i laboral de la comunitat.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Fuster.
I Toni, començant parlant de futbol, concretament del Reial Mallorca, que ha començat ja a preparar la seva visita a l'estadi Sant Mamés amb baixes. La més greu de totes sembla que és la de Takuma Asano.
Sí, perquè el resultat de les proves mostren que hi ha lesió als isquis de la cama esquerra i el temps de recuperació del japonès estaria entre 4 i 6 setmanes. Yago Barrasate ha començat a preparar el partit contra l'Atlètic Club en 5 absències. Jan Virgili, que es troba en la selecció espanyola sub-20, i els lesionats Kumbula, Mascarell, Takuma Asano i Salí. Tot i ser un habitual als entrenaments amb el primer equip, el lateral també juga amb el filial i diumenge va protagonitzar un ensurt que l'obligà literalment a deixar el camp en llitera per un cop fort a la cara, que finalment va quedar en un no res. Entre el maldecat d'Arrasate per la visita de dissabte a Sant Mamés, el principal és qui serà el relleu del japonès Takuma Asano. Veurem si la circumstància obri la porta a la titularitat a Pablo Torre. També si Marc Domènech repetirà d'inici, després de donar l'assistència del gol de la victòria, o si Leo Román sumarà la segona porteria zero de la temporada. Avui es disputarà el darrer partit de la setena jornada de Lliga entre el València i l'Oviedo, a les 8 del vespre, més talla, a partir que va ser jornat ahir per l'alerta vermella. I en aquesta hora tenim Champions, Lliga de Campions, segona jornada. Ens trobam el descans del partit entre el Cairat i el Real Madrid, amb el marcador de 0-1, favorable a l'equip madridista, gol d'Mbappé des del punt de penal. L'altre partit també en joc, ententa descans, Atalanta 0, Bruges 1. També a la 9 del vespre jugarà l'Atleti de Madrid, el Matalasser reben l'Eintracht de Frankfurt al Metropolitano. El tècnic Diego Pablo, el Cholo Simeone, no podrà comptar ni en Thiago Almada ni en Johnny Cardoso, lesionat tots dos. Escoltam el tècnic de l'Atleti de Madrid, Diego Simeone.
Y estar fuertes de cara a lo que va a venir. Nadie se acuerda del partido anterior, cuando empiece el partido del martes. En la vida vale la hora, porque lo anterior se queda atrás. Y lo que hay por delante, no tenemos ni idea de lo que puede suceder, porque el plan no lo decidimos nosotros. Y a trabajar, tener fe y creer en lo que hacemos.
Per a demà, a les 9 del vespre, els altres tres representants espanyols. Per una banda, el rival del Mallorca, dissabte, l'Atlètic Club, és a Dortmund per jugar contra el Borussia. El conjunt d'Ernesto Valverde arriba al duel carregat de baixes. Berenguer, Vesga, Prados i Nico Williams. Tots aquests futbolistes estan fora de la convocatòria. D'aquestes baixes, l'estrella Nico, que ha entrenat avui, és l'únic jugador amb possibilitat de recuperar-se per al partit contra al Mallorca. Per altra banda, l'estadi de Montjuïc, partidàs entre el Barça i el PSG. Sentim el tècnic de Blaugrana, Hansi Flick, parlant del que ha de fer el seu equip demà.
Siempre lo digo, sí, todo se trata del posicionamiento en el campo, todo se trata de controlar el balón. Y después, cuando ellos tengan el balón, presionar.
We have to play tomorrow, about from the beginning, from the first second to the end of the match.
Desde el primer segundo hasta el último segundo del partido tenemos que jugar a nuestra máxima intensidad. Esto es la Champions League y esto es lo que espero de mis jugadores.
I així ha destacat, entre altres, el tècnic del PSG, Luis Enrique, el blaugrana Pedri.
Para mí Pedri, sin ninguna duda, y así lo bauticé hace mucho tiempo, es Harry Potter. Espero que mañana no traiga la varita. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que participe lo menos posible, pero va a participar, porque el Barcelona no solo es Pedri, es Frenkie de Jong en el mediocampo, es Cubarsí atrás, es Lamín, es infinidad de jugadores de alto nivel.
I a la ceràmica, Villarreal Juventus. El groga cercarà la primera victòria en aquesta Champions contra l'actual quart classificat de la Lliga italiana. Sentint l'entrenador del groga, Marcelino García Toral.
Mañana tenemos seguro el apoyo de nuestra gente, que debe estar desde el minuto 1 hasta el 90 con nosotros, porque seguro que el partido nos va a ofrecer momentos de muchísima dificultad, pero con el esfuerzo de los futbolistas, creer en lo que son capaces y el apoyo de la gente, pues esperamos lograr esta primera victoria.
Per futbol, a la primera federació, l'OU d'Eivissa té avui un dia de descans i a partir de demà tornarà a la feina per començar a preparar el partit de dissabte contra el Nàstic. El gran dubte ara mateix és saber si Paco Gémez podrà comptar amb Bebé. Després de dos empats i una derrota, el blau cel necessiten retrobar-se en la victòria. I a la segona federació, el Balears té aquest cada setmana un compromís important. La jugadora blanquiblaves, quartes a la classificació, 9 punts, visitaran el camp del Real Unión de Tenerife, tercer classificat en 10. Les mallorquines volen aconseguir la quarta victòria en 5 jornades. Escoltant la jugadora del Balears, Elena Montaner, que parla de relaxació, com l'altre dia.
Sí, la veritat és que tant a la primera part com a la segona part els gols venen els primers 5 minuts de primera part i segona, i bueno, això ens motiva a seguir, però és vera que no ens poden relaxar, i és el que ens està passant en els darrers minuts del partit.
El partit entre el Real Unión de Tenerife i el Balears es disputarà diumenge a les 12 del migdia. Aparcam el futbol, dissabte disputarà la cursa de la ME Mallorca 5000 Skyrunning. Es tracta d'una cursa per muntanya de llarga distància, de fet són 72 quilòmetres i amb un desnivell de 5.000 metres en sortida de Solla i arribada a Pollença. A més, és una cursa on es pot fer per relleu de 3 corredors, també es durà a terme la versió curta, la ME Mallorca 1000, en sortida a Lluc i l'arribada a Pollença. Sentim el director de la prova, Guillem Masqueró.
Sí, ja enguany farem la nova edició, mm-hmm. I la veritat que cada any que l'hem feta és espectacular, sobretot pel traçat que té i l'ambient de muntanya, i bueno, ja ho diu el lema que tenim, arran del cel, és perquè anem tot el temps que podem a una altura alta de la serra. Sí, és a dir, nosaltres no volem més corredors perquè al final tenim molta gent a 5-5 de la serra, és a dir, a nivell de seguretat ho hem de tenir molt controlat, llavors és un nombre perfecte de corredors.
Enguany s'esperen un 450 corredors entre totes les modalitats. I en tennis, Carlos Alcaraz s'ha proclamat avui campió del torneig ATP 500 de Tòquio. Ho ha fet després de guanyar el nord-americà Taylor Fritz, en qui havia caigut fa poc més d'una setmana a la Lever Cup. Alcaraz ha resolt la final amb un doble 6-4 en 1 hora i 32 minuts de partit. El murcià suma així el 8è títol de la temporada. El següent repte serà el Masters 1000 de Xangai. I Pau Labadosa ha anunciat un parèntesi a la seva carrera, concretament fins al 2026. La catalana ha pres aquesta decisió després de molt de temps arrossegant molèsties físiques i lesions. De fet, fa només un dies es va haver de retirar del torneig de Pequín. Tot i aquest contratemps, Badosa espera tornar a les pistes quan estigui del tot recuperada. Enguany ha disputat 14 tornejos. En total han estat 31 partits amb un balanç de 18 victòries i 13 derrotes.
Gràcies, Toni. 18 minuts per arribar a les 8.
Tens WhatsApp, i d'ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
El Teatre Principal d'Inca, dissabte 11 d'octubre a les 7, Bèsties de Mònica Dolan. Un impactant monòleg amb Marta Marco sobre la hipersexualització i la pornificació dels menors. Després de la funció, col·loqui amb l'actriu i la periodista Alba Tarragó. Entrades a la banda al web del Teatre Principal d'Inca.
Vols emprendre? Viu l'Emprenday organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Generator Landing i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:43 minuts comencen les obres al tram de la carretera general de Talatí entre Maó i Aleó, on fa un any i mig es va produir un accident mortal. Ramiro López.
Els habitants de les 45 parcel·les del nucli de Talatí de Baix fa anys que demanaven més seguretat a la intersecció del camí de Talatí. El novembre del 2023 es van reunir amb el conseller de Mobilitat de Menorca per abordar aquesta qüestió. I només 4 mesos després, un veí d'aquest nucli perdia la vida en un accident de cotxe precisament quan sortia d'aquest camí. Escoltem Adolfo Vilafranca, president del Consell Insular de Menorca.
Una reforma que pensem que és important, que eliminarà girs de l'esquerra, perillosos. Com sabeu, serà un tram on hi ha hagut recentment inclús accidents mortals.
S'actuarà en 2,5 km de la carretera. Es faran carrils d'acceleració per al camí de Talatí i altres d'aquesta tipologia. Es prohibiran els girs a l'esquerra, es millorarà la circulació de la rotonda de l'aeroport, es crearan vorals de 2,5 m i es farà una rotonda en forma d'ametlla per fer canvis de sentit. També s'eliminarà un canvi de rasant de 3 metres. Escoltem a Juan Manuel Delgado, conseller de Mobilitat de Menorca.
Una actuació en este proyecto es que tiene de todo. Eliminación de rasante, eliminación de giros a la izquierda, mejora de la rotonda, tercer carril, mejora de la seguridad, de la capacidad.
En total, la inversió serà de 7 milions d'euros i el termini d'execució de les obres d'11 mesos.
I avança el pla de construcció de vials cívics que impulsa el Consell de Mallorca, diferents punts de la part forana, perquè els vianants puguin desplaçar-se amb seguretat als punts on el seu pas coincident amb el trànsit de vehicles amb motor. En aquests moments està en marxa la construcció del vial que ha d'unir Felanitx amb el futur hospital sociosanitari que se situarà a la carretera de Campos. El que està més avançat, però, és el nou vial cívic de l'Aró, un eix per unir l'estació del tren amb el poble perquè els passatgers puguin arribar al municipi a peu amb seguretat.
La infraestructura costarà gairebé 1 milió d'euros i els treballs duraran aproximadament 5 mesos. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Una infraestructura, com vos dic, molt necessari, és una infraestructura molt reivindicada i unes infraestructures que des del Consell de Mallorca hem volgut executar al llarg d'aquesta legislatura. Perquè per nosaltres és molt important la seguretat i també reduir els embossos i els accidents que hi ha a les nostres carreteres.
El nou vial tindrà enllumenat i arbres que proporcionaran un passeig amb ombra i jardineres amb arbustos que integraran el vial amb l'entorn. També es farà un nou sistema de drenatge a l'altre sentit, amb capacitat per aguantar episodis de pluges abundants. Ho explica Llorenç Perelló, Batlle de l'Aró.
Molt important perquè millorarà la seguretat de totes aquelles persones que van caminant a les zones d'aquestes finques situades al camí de Banyols i al camí Vell d'Orient, on hi viu molta gent que venia caminant en el municipi per aquesta carretera molt complicada i molt transitada, i a la vegada també se crearà una nova ruta de persones que puguin anar caminant o córrer, practicar esport.
I les embarcacions que s'apropin a la reserva marina de l'illa de l'Aire a Sant Lluís no podran sobrepassar els 10 nusos de velocitat.
La Comissió de Seguiment de les Reserves Marines del Govern ha acceptat aquesta proposta de l'Ajuntament de Sant Lluís per regular-ne la velocitat. Aquesta aposta per establir un màxim de 10 nusos arriba després de les reunions mantingudes amb el Fòrum de Governança Social i Participativa per a la Reserva Marina. La proposta, que va prendre la forma d'una moció conjunta presentada pel Partit Popular i per Balears, ha rebut el suport dels partits de l'oposició. Lole Strong, que és la batllessa de Sant Lluís.
N'hi ha bàsicament tres de molt importants. Un és la seguretat, no? Perquè bueno, és un espai amb molta diversitat de fauna i de flora. També seguretat per a la gent que practica busseig, snorkel, paddle surf, i bueno, que té aquest impacte social, no? Que fa que la gent pugui gaudir d'aquest entorn. I més que res també seguretat perquè bueno, no hi hagin accidents.
La Conselleria de Medi Ambient ha acceptat refondre aquesta proposta amb la normativa de la Reserva del Nord de Menorca. Seria la tercera reserva marina de les Illes, després de les de Cabrera i Sa Dragonera, a posar límits a la navegació.
I després de fer pública l'auditoria de les obres al Port de Fornells, que confirma que es varen fer amb deficiències a la part de sanejament, el PSOE de Menorca es defensa i en demana per què es varen recepcionar les obres si no hi havia garanties que estaven ben fetes.
La diputada socialista Carol Marquès explica que fa 11 mesos que demanen la compareixença del conseller Lafuente per haver recepcionat les obres i al mateix temps encarregar-ne una auditoria.
Però ara hem conegut l'informe d'aquesta auditoria, on deixa clar que aquestes obres es van executar amb defectes i el senyor Lafuente ja no es pot amagar més. Ha de comparèixer ja per explicar per què va recepcionar aquestes obres si no estaven ben fetes.
L'auditoria encarregada per la Conselleria confirma que el projecte de reforma del port del 2019 no estava ben dissenyat pel que fa a sanejament i que la mala execució de les obres també va provocar infiltracions marines a la canalització.
El Banc Sabadell ha rebutjat l'OPA en l'oferta millorada del BBVA, que era un 10% superior a la inicial.
Una votació que només ha tingut el vot discrepant d'un dels seus consellers, el mexicà David Martínez. El Consell d'Administració del Sabadell recomana als accionistes de l'entitat que no acceptin l'oferta, ja que considera que el preu ofert no és suficient i que la remuneració prevista per ells és clarament superior a la que percebrien acceptant l'actual oferta.
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions en les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern ultima els detalls per presentar pròximament el projecte de pressupostos general de l'Estat, un escenari que ha donat per fet.
Bolaños ha fet aquestes declaracions després que la portaveu del govern central, Pilar Alegría, hagi justificat l'extensió dels terminis per la complexitat parlamentària d'Espanya.
Vamos a presentar, claro que sí, los presupuestos y... Y estamos, como bien informó ayer la ministra de Hacienda, estamos ultimando los detalles para presentar los presupuestos y tendrán información precisa.
El Consell de Ministres ha aprovat avui l'avantprojecte de llei contra la violència vicària, la violència que afecta de manera més cruel els infants i que ara està tipificada com a delicte en el Codi Penal. La norma preveu penes de fins a 3 anys de presó.
És la primera llei que aborda integralment la violència que exerceixen els agressors masclistes contra els fills d'una víctima. La norma també incorpora en el Codi Penal una pena accessòria que consisteix en la prohibició de publicar o difondre públicament detalls del crim comès. Es vol evitar així que es torni a repetir la situació que es va produir en la publicació de llibres sobre l'assassí José Bretón. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
Definir y también tipificar la violencia vicaria. Es una violencia que no está incorporada a nuestro ordenamiento jurídico y nos parece que, puesto que la realidad es la que es imprescindible tipificarla, incorporarla y definirla en nuestro ordenamiento. Se identifica como aquella violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de la pareja o expareja a través de persona interpuesta. Esta es la clave.
La llei també reconeixerà com a víctimes no només els fills i filles menors, també familiars i parelles de les dones. Des que hi ha registres, 65 infants han estat assassinats per part dels seus progenitors. L'any passat, 9 nins varen ser assassinats i enguany ja hi ha hagut 3 casos.
Tot això quan el PP ha registrat en el Congrés dels Diputats una proposició no de llei per instar el govern a avaluar l'impacte de la pèrdua de dades de les polseres telemàtiques per a maltractadors de violència de gènere.
En concret, els populars demanen que s'estudiïn els procediments judicials afectats, incloent-hi nombre de casos, resolucions judicials compromeses i víctimes potencialment desprotegides.
I el grup palestí Hamas inicia aquest dimarts una sèrie de consultes sobre el pla de pau presentat ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, tot i que ha advertit que la resposta es podria torbar diversos dies.
Precisament Trump ha declarat que Hamas té entre 3 i 4 dies per donar una resposta a la proposta de pau per a l'enclavament, un pla que té el suport del primer ministre israelià. Ara bé, respecte dels 20 punts que s'inclouen en aquest pla, Benjamin Netanyahu ha negat haver acordat la creació d'un estat palestí. Rotundament no, ha dit el primer ministre israelià en un vídeo publicat en les seves xarxes socials, en el qual també afirma que l'exèrcit d'Israel mantindrà tropes desplegades a la majoria de la franja. Netanyahu diu que la creació d'un estat palestí no està inclòs en l'escrit i manté que això seria un premi enorme per al terrorisme i un perill per a Israel.
I després de gairebé 2 anys de conflicte a Gaza, Donald Trump ha dit que cerca dibuixar un nou escenari polític a la franja. El president dels Estats Units avisa que si Hamas el rebutja, Israel tindrà tot el seu suport per destruir-los. I més qüestió perquè Grècia viu aquest dimecres una vaga general de 24 hores convocada pels principals sindicats del país per exigir al govern conservador que retiri un projecte de llei que estén la jornada laboral fins a un màxim de 13 hores diàries per a un mateix treballador.
El projecte de llei, que s'espera que sigui sotmès a votació a finals d'octubre, preveu que els treballadors rebin una bonificació del 40% per hora extra treballada. Mentrestant, l'executiu qualifica el projecte de llei com una modernització i una adaptació a les necessitats laborals i empresarials actuals, i els sindicats acusen el govern de fer retrocedir el país als temps medievals.
I al Manco, de 9 persones han mort i 21 estan desaparegudes al Vietnam per l'impacte del tifó Bualoi, una tempesta, la tempesta més mortal que ha afectat el país enguany.
Més de 105 habitatges s'han vist afectats en una quinzena de províncies del centre nord de la nació. L'alerta continua vigent perquè es preveu que les fortes pluges puguin ocasionar riuades i esllavissades de terra.
6 minuts per arribar a les 8. Cultura. Precipitacions de Saïm ha estat elegit millor disc de l'any dels Premis Enderroc de la Música Balear, segons la crítica. També ja se sap qui són la resta de guardons de la crítica i s'han reobert les votacions per als premis que s'atorguen per sufragi popular.
Katana, de Maria Hein, és el millor disc de pop d'autor. Encara un misteri, de Negre, ha estat elegit com a millor disc de pop rock. I Paranòstic, d'Anna Ferrer, és el millor disc de folk. També han estat guardonats els àlbums de Mezquida i Chicuelo, Fades, Miquel Brunet, Marasma, Alenaire i Go Cactus. Com és habitual, Enderroc també reconeix la trajectòria de grups i persones vinculades a l'escena musical. Enguany, Antònia Font és el Premi d'Honor de la Música Balear, Capella està reconegut per la seva trajectòria i Pere Estelric rebrà el Premi Enderroc a una personalitat.
Estem emocionant una mica. Hi havia molta gent que criticava que féssim aquí una sinfònica. Criticava el govern i criticava el Consell Insoleico i criticava l'Ajuntament de Palma perquè invertien dobbes en muntar una orquestra sinfònica professional. Però dobbes que això costarà més val dur dues vegades altres en l'any la Filarmònica de Berlín. I sentirem, i jo els hi vaig contestar una vegada, ja cansat de que diguessin això, dic que feim una cosa, tanquem Son Dureta i donem tres oncòlegs a l'any perquè revisin la gent d'aquí.
L'entrega dels premis serà dia 5 de novembre a partir de les 8 al Teatre Principal de Palma. L'acte oferirà una desena d'actuacions d'Anna Ferrer, Ànimos Parrec, Xavi Bocabot, de Planet, Capella i Monjo Antiquat, entre molts altres. En el marc de la gala es revelaran els premis triats pel públic. Fades que escoltaven de fons, cantant amb Maria Jaume, és el grup amb més nominacions als Premis Enderroc de la votació popular.
Les nominacions de la votació popular estan liderades pel trio Fades, seguit de Maria Hein, pel de Gall i Xavi Bo. També opten a Premi Cabot, Coa Negra, Pere Navarro i Miquel Brunet, entre d'altres, tot en un any amb rècord de produccions musicals, tal com ha destacat l'editor de la revista Enderroc, Lluís Gendrau.
L'escena no només creix en qualitat, no només creix en diversitat, sinó que creix també en quantitat. I la dada és històrica, excepcional. Mai havia passat que es publiquessin en sols un any, en l'últim any, 125 referències de discos publicats en català i en instrumentals. 125 referències vol dir que cal sumar-hi aquí un centenar de senzills de singles inèdits.
I el tercer festival iberoamericà de teatre independent de Menorca comença aquest mes d'octubre en concerts, funcions, tallers i trobades.
Que utilitzen equip.
Un dels plats forts és l'obra de teatre Un Pollo Rojo, interpretada per dos argentins, tràiler que, escoltant de fons, un d'ells és el protagonista d'un dels primers vídeos virals de la història, Gemma Carrasco.
Ja fa 10 anys que es va fer viral la interpretació de la cançó infantil Un Pollito Pío, protagonitzada per l'actor de teatre argentí Luciano Rosso.
En la radio hay un pollito.
Algú d'entre el públic la va compartir a YouTube, on va tenir milions de visualitzacions. Un sketch que fa 15 anys que repeteix damunt els escenaris i que ara encara continua omplint teatres. Aquesta tardor arriba a Menorca de la mà del Festival Iberoamericà de Teatre Independent, que celebrarà la seva tercera edició entre els mesos d'octubre i desembre. Un Pollo Rojo que s'interpretarà al Teatre de l'Orfeó Maunes es reserva per al dia de la clausura, que se celebrarà dia 13 de desembre. Però abans tindrà lloc una àmplia programació amb 9 funcions de teatre que es combinaran amb concerts d'artistes locals, tallers amb referents iberoamericans del teatre, la dansa i la cultura, i una trobada entre professionals del sector per pensar el futur de les arts escèniques.
I a partir de demà, dia 1 d'octubre i fins dia 16 de novembre...
T'ho dec tot. Sovint dubto...
Tres biblioteques de Palma seran seu del projecte Biblioteques en Flames.
Concretament, són les biblioteques de Joan Alcover, Ramon Llull i el Molinar, que acolliran instal·lacions artístiques ideades expressament per aquests espais. El comissari de Biblioteques en Flames, Francesco Giaveri, ha explicat l'esperit d'aquesta iniciativa.
Entonces, claro, se trata más bien de reconocer, no se trata de transformar la biblioteca y ponerla en valor. Presentarle o instalar este tipo de obra permite una convivir o vivir con ella durante mucho tiempo, y esto es interesante. Los usuarios de la biblioteca se quedan horas.
Si bé totes les obres interactuen en la biblioteca on són instal·lades, cada una ho fa a la seva manera. A la biblioteca de Joan Alcover, per exemple, l'artista Bartomeu Sastre utilitza les peculiaritats de la il·luminació de l'edifici.
Si el carrer...
Hem arribat a les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquesta jornada de dimarts, dia 30 de setembre, en què un total de 130 efectius de la Unitat Militar d'Emergències, Bombers de Mallorca, Guàrdia Civil i també Libanat es mobilitzen per participar en les tasques d'extracció d'aigua a Eivissa, on carrers, carreteres i edificis han quedat avui negats. Aina Riera.
I tres persones han resultat ferides lleus després d'haver-se quedat atrapats per un despreniment de roques que han caigut sobre dues plantes de l'hotel Vibra Tropical Garden a Eivissa a causa de les inundacions. Un dels afectats ha hagut d'estar evacuat i els altres dos pacients han estat atesos in situ.
Les pluges que han deixat registres històrics de fins a 300 litres per metre quadrat a Eivissa han afectat sobretot els municipis de Vila, Sant Josep i Santa Eulària. Tot i això, en aquesta hora han quedat ja desactivats els avisos per meteorologia adversa i la prioritat ara és retirar l'aigua i el fang per restablir el subministrament elèctric als més de 1.000 clients d'Endesa que romanen sense llum a l'illa d'Eivissa i sense aigua potable. Ho explica Pablo Garriz, director d'Emergències.
Esto es agua sucia y lodos, por tanto nosotros no podemos utilizar equipos ordinarios, que esto nos dificulta. El no contar con esos medios en Eivissa nos obliga a buscar recursos extraordinarios para reforzar. Y ese reforzamiento nos lo hace la UME y lo hacemos desde Mallorca con recursos propios desde aquí.
A Eivissa ja han arribat un primer helicòpter de l'UME. En aquests moments dos vaixells es desplacen també cap allà, un d'ells des de Dènia, un altre des de València, i en aquesta hora està previst que parteixi un des del Port de Palma amb bombers i va anar Fernando Blanco, es tècnic de l'Ibanat.
Pero básicamente los trabajos es retirar pinos de caminos que impiden el paso a vehículos y personas, garajes inundados, quitar agua... I zones baixes, pues eso, retirar lodos i agua.
De fet, la presidenta del govern, Marga Proens, s'ha desplaçat també a Eivissa per seguir les tasques de primera mà. D'aquí a mitja hora està previst que faci una compareixença davant els mitjans de comunicació amb el conseller insular Vicent Marí. També hi estarà present el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez.
Mentrestant, Educació ha suspès les classes per demà a tots els centres educatius de la ciutat d'Eivissa, l'Escola de Sant Jordi, de Sant Josep de Satalaia i l'Institut Marc Ferrer de Formentera. Avui, com a mesura de precaució, s'ha desallotjat una escoleta privada i s'ha habilitat un espai d'acollida al recinte firal per atendre persones sense sostre. 15 persones que viuen en assentaments ja s'hi han instal·lat.
I a banda d'aquestes fortes precipitacions històriques que han caigut avui a Eivissa, hi ha més titulars. Accident laboral mortal Forestal a Santa Margalida.
Un treballador de 56 anys ha mort després que li hagin caigut uns palets molt pesats en una fàbrica de materials de construcció. Segons els bombers de Mallorca, l'home ha caigut en un fossat de la nau industrial.
I més qüestió, perquè el Parlament ha rebutjat el decret de mesures urgent per accelerar projectes estratègics.
Vox finalment hi ha votat en contra, com l'Esquerra, i han deixat en solitari el PP. La formació de Santiago Abascal demanava al PP que tramités la seva proposta per fer el castellà llengua vehicular a les aules, una mesura que els populars no accepten perquè diuen modificaria el decret de mínims. És el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, i el portaveu del govern, Antoni Costa.
A partir de aquí, simplemente es un continuar. Sentarse, negociar, depurar este decreto y volverlo a traer cuando esté en las condiciones que nosotros consideremos que pueda ser aprobado.
El govern de les Illes Balears ha dit basta i no acceptem ni acceptarem mai xantatge.